Hola Marc, avui ens toca per fi parlar de les veus femenines i com es classifiquen dins del cant líric.
Hola Jessica, correcte. Dedicarem dos capítols, dos, a les veus líriques femenines, igual que vam fer amb les veus líriques masculines.
Sí.
I avui parlarem de les diferents subcategories dins de la corda de les sopranos, que és la veu més habitual. Bueno, recordem que la soprano, la veu de soprano, és la veu més aguda, amb un registre aproximat de dues octaves, allò que dèiem, si anem al piano, do, re, mi, fa, sol... Do, re, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dos vegades,
diguéssim. No ho provaré jo.
I que va de, normalment des del do greu fins a el següent do, no, l'altre, que és el do sobreagut, tot i que n'hi ha, ara ho sentirem, algunes veus que pugen encara més amunt d'aquest do, i això ja ho podrem veure avui.
Sí, ho podrem sentir, segurament. I aquesta segona part que deies, el següent capítol...
El següent capítol parlarem de les mezzosopranos i de les contrals, que serien la veu... Mezzosoprano seria... A veure, soprano a dalt de tot, la més aguda, mezzosoprano una veu intermitja, i la contral la més greu. Però què passa? Que...
Deies que no n'hi havia gaires, no?
Ja t'ho vaig comentar, oi que sí?
Sí, 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 ara et veus, recordo. Jo t'escolto.
Sí, és veritat que hi ha... normalment, la majoria de dones tenen registre de soprano, algunes, no tantes, de mezzosoprano, però de contrals pràcticament no n'hi ha. És una veu que existeix sobre el paper, i per això hi ha tan pocs rols d'òpera que siguin realment per contrals. De fet, les dues o tres contrals que existeixen també fan papers de mezzosoprano, estan allà. Però és una raresa.
Doncs avui parlem de sopranos, però abans recordem, com sempre, que aquest és un podcast original de Pròpera en col·laboració amb Cugat Mèdia i la Fundació Òpera a Catalunya. I us parlem Jessica Sotodossos i el tenor Marc Sala, des dels estudis de Cugat Mèdia a Sant Cugat del Vallès. A veure, Marc, com es classifiquen les veus de soprano?
Doncs mira, com passava amb la veu de tenor, aquí passa una cosa similar, que tenim dins de la mateixa tessitura de soprano, canten les mateixes notes, però hi ha algunes que tenen característiques diferents. Per això les cataloguem o les subcataloguem en tres grans grups, que serien la soprano lleugera, soprano lírica, soprano dramàtica. Segons, també com passava amb els tenors.
Com els tenors, estava pensant en aquesta subcategoria de tenors.
De fet, m'he oblidat de dir-te que, com que tenim tan poques veus a mezzo, com deia abans, al final del capítol, si ens dona temps, el que et proposo, com serà que tu vaig avançar, és que parlem d'unes veus que no són femenines, però que no vam tenir espai per fer, que era la... parlar una miqueta, una pinzellada de qui eren els castrati, i ara avui en dia qui són els contratenors.
Els que avui en dia, sense ser castrato,
exacte,
no? Fan aquest rol a les obres.
Exacte. Això ho farem cap al final. Doncs bé, tornem a la veu de soprano. Hem dit que hi havia sopranos lleugeres, líriques, dramàtiques. Comencem per la veu més lleugera. Què vol dir? Que és una soprano que canta les mateixes notes que la resta, però que té unes característiques una mica diferents. Per exemple, són veus que tenen més facilitat per pujar a l'agut, que tenen més facilitat i agilitat per fer ornaments molt ràpids, amb el que se diu la coloratura, l'agilitat vocal, que això ho sentirem, però que potser no són veus tan potents com la dona lírica, i molt menys com una dramàtica que té un xorro de veu potser superior al que els hi permet cantar sobre d'una orquestra molt més densa. Aleshores, per sentir un exemple de l'extrem de la tessitura de soprano, tenim la famosa ària de la Reina de la Nit, que ja coneixem tots, Quina particularitat té? És que puja molt per sobre de la... d'aquest do sobreagut que havíem parlat abans. És més, té la nota escrita més aguda del repertori de soprano, que és no un do, ni un re, ni un mi, sinó un fa sobreagut que ha de fer diverses vegades.
Això ja és inhumà, no? És sobrenatural.
És estratosfèric. Exacte, aquesta és la idea, perquè la Reina de la Nit és sobrenatural i està manipulant a la seva filla perquè mati el seu contrincant, que és Sarastro. I diguéssim que aquestes notes tan estratosfèriques i màgiques tenen un poder màgic. Realment és una cosa d'un altre món, com podem sentir ara.
Thank you. Aquest és l'exemple de soprano lleugera. Escoltàvem a la soprano Sara Blanc amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gil de Tejada. És lleugera, però déu-n'hi-do la força que també ha de tenir, no?, en la interpretació.
Totalment. Aquesta és la part una miqueta, com diré, tricky, no?, o complicada d'aquest rol, que necessites una veu que sigui capaç d'arribar a aquestes notes sobrehumanes, però que alhora tingui aquesta força que no és pròpia d'una lleugera. Llavors, clar, trobar una persona que sigui capaç de donar aquesta força i alhora tenir capacitat de pujar i de fer les notes ràpides i tot plegat, doncs per això tenim a la Sara Blanc.
És un contrast molt, molt impressionant, en realitat.
Sí, quan, un gran caràcter. Però està molt ben escrita. A mi el que m'agrada aquesta àrea, concretament, l'hem posat sencera perquè és magnífica, no? Però no només perquè la canta és impressionant com la canta la Sara Blanc, a més és una producció que jo hi era fent de Tamino, o sigui que tenia el plaer de sentir-la, no?, en directe.
Costat,
I sí, i he fet després l'ha fet al Liceu i l'ha fet a Viena i l'ha fet a, perquè evidentment és un rol que la que com la Sara Blanc poques ho poden fer. És que aquesta
àrea.
Aquesta àrea, exacte, el que té és això, aquesta força que necessita la veu i la flexibilitat per fer de reina de la nit. Però el que, més enllà d'això, el que et volia dir és l'orquestració. Si la tornem a sentir, i sentiu només l'orquestra, veureu que tot el material temàtic que exposa l'orquestra suma el que hi està cantant. Vull dir-te, no és que estigui repetint el mateix o fent, sinó que és
pràcticament és un personatge més.
Sí.
Que anima, no?
Et dona tota la força. És magnífic. Funciona sola, aquest acompanyament. És magnífica la força que té l'orquestració, el bé que està fet, perquè Mozart era genial. Clar, i no hem descobert res nou, no? Però és així, i aquest és un exemple.
Molt bé.
Aleshores,
hem descobert a la soprano lleugera. I ara continuem amb més classificacions?
Clar. Diguéssim que després d'això vindria un tipus de soprano que és lírica. I si ja saps que aquí hi ha termes mits, sempre hi ha desfumatures entre categories. I entre la lírica i la lleugera podríem trobar una categoria també que és la lírico-lleugera. I tot navega, diguéssim, per aquesta esfumatura de degradació, diguéssim, de categories, no? La lírica és una cantant que potser no ha de pujar tan amunt, però que ha de mantenir encara la flexibilitat de la veu per poder fer un fraseig noble, un fraseig on diguéssim, la seva línia de cant sigui flexible perquè pugui fer notes fortes, més suaus, passatges més, també amb una certa agilitat, amb no tanta.
No tanta coloratura.
No tanta, potser, però la qüestió és que la majoria de notes estan més en el centre de la veu, no tant en el terç agut. Aleshores, què passa? Que hi ha personatges que posen a prova i dinamiten totes aquestes categories, com passa amb la famosa Traviata de Verdi. Què passa? Que Violetta És un personatge que evoluciona molt des del primer acte fins a l'últim, perquè el primer acte és una dona frívola que no... que té una enfermedad molt forta, que és la tuberculosi, i el que vol és viure la vida fins a l'últim extrem. Per quatre dies que li queden, el que vol és no ficar-se complicacions mentals i no vol enamorar-se, simplement vol viure la vida. I amb aquesta frivolitat es tradueix en un cant molt més lleuger, molt més, més espurna, més efervescent. I en contrast amb l'amor que li proposa Alfredo.
Que necessitaria una lleugera, una soprano més lleugera.
Correcte, i no? Li fa fer al final de l'acte, quan canta això de sempre libera de Gio, sempre vull viure lliurement... Clar, canta amb una sèrie de notes agudes i de notes ràpides d'agilitat que és propi d'una lleugera. Però quan la cosa després s'enamora i quan la cosa, aquest amor, és impossible, es converteix en tragèdia, ah, no, aquí ja necessites una soprano lírica o pràcticament més cos, més força. Mm-hmm. L'orquestració canvia, la línia de cant canvia. Així que anem a sentir un primer exemple d'aquesta Violeta del primer acte, frívola, coqueta i amb ganes de viure, amb aquesta espurna, en aquest àudio on sentim la Maite Alberola cantant «Sempre libera».
Déu-n'hi-do, la Maite Alberola, com dèiem, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gil de Tejada. Aquí estaven els aguts, la coloratura, no? Aquest virtuosisme per moure's de forma molt ràpida per la partitura, no? Per les notes, pels canvis.
Correcte. I això que la Maite ho fa molt bé, tenint en compte que precisament ella de lleugera no ho és. És una soprano lírica amb un cos i amb una color de veu també que té molta, com podem veure, molt diferent al de la Sara Blanc que hem sentit abans, no? O qualsevol altra lleugera. Què passa? Que aleshores aquí posen a prova, diguéssim, a la soprano, com les característiques de la Maite, però després arriba el segon acte i quan ja està tot tan bé, que ja està al camp amb Alfredo vivint la vida loca i de, bueno, o no al revés, la vida tranquil·la de l'amor, doncs arriba el pare d'Alfredo, per dir-li que aquest amor s'ha d'acabar, perquè és un amor que, mal vist per la societat, perquè no s'han casat, perquè ella és una, com dir-ho, una persona molt lliure i això no funciona, no? I han de casar a la germana d'Alfredo amb un altre noi i aquesta família diuen que res... Que
és decent.
No, la moral burgesa del segle XIX que no permetia, no? I aleshores ella s'acaba sacrificant i... quan canten aquest duet amb ell, ja trobem aquest dramatisme, com podem sentir en aquest duet.
Aquesta era la soprano Maite Alberola i el baríton Carles Daza amb l'Orquestra Simfònica del Vallès dirigida per Daniel Gil de Tejada. I recordem, i escoltàvem aquests sorollets propis de la gravació en directe allà al teatre, recordem que és una gravació en viu cedida per Catalunya Música i gràcies a la col·laboració amb la Fundació Òpera a Catalunya. Sí, és cert que es nota molt el contrast. És un, sacrifici, una feina, un treball molt important de la Maite Alberola, no? Aquest canvi, aquest contrast
que
demana el personatge.
La mateixa soprano cantant una escriptura totalment diferent, no? Diuen que la Traviata necessites dos o tres sopranos diferents per poder fer bé totes les parts. I resumint una sola soprano, una sola veu, és tot un repte per qualsevol soprano, però també un Carmel, perquè és un personatge tan intens, tan bonic, tan important, que qualsevol soprano, jo crec que del món, té ganes algun dia de poder cantar aquest rol.
I una lleugera no podria fer aquest rol. Li costaria molt.
És el que vam dir l'altre dia. El primer acte ho faria perfecte, però després hauria de vigilar una miqueta en el segon i el tercer, i això ho poden fer si el director d'orquestra una mica s'adapta a la vocalitat de cada soprano.
Adapta i baixa la tonalitat, no?
Clar,
de tota la música.
Però al revés passa amb el contrari. Amb una veu que és més lírica, al primer acte potser el tempo haurà de ser una mica més lent perquè li dongui temps a la soprano de fer totes aquestes notes, que potser li costa de fer tan ràpid. En canvi, una lleugera pot tenir un tempo molt més ràpid que les fa anar com aigua que raja, no? Vull dir, clar, tot fàcil. Què passa? Quan, al contrari, el mateix. Si una lleugera fa el primer acte, ho farà amb molta facilitat, però no, quan arribi Amami Alfredo o aquestes frases, potser s'ofega perquè no pot donar tant de volum en el centre de la veu. I aquí és on el director pot ajudar-la baixant una miqueta el volum de l'orquestra i fent uns tempos una miqueta més lleugers, més ràpids, per ajudar una miqueta aquesta vocalitat.
És fantàstic perquè el públic això passa totalment desapercebut. Imagino tu que tu sí que ets conscient, no? Si tu vas veure una òpera de companys, d'amics, sí que ets conscient d'aquests canvis, d'aquestes adaptacions com a professional, però clar, majoritàriament el públic no ens adonem.
Hi ha públic molt entès, però són quatre gats que en saben moltíssim i poden apreciar, però realment és una cosa que sí, es veu des de dins, eh? Realment ho notes quan hi ets.
Aquesta és la màgia també de l'òpera.
Sí.
No passa només amb la Traviata, crec, no? Aquests contrasts.
No, exacte. Mira, això sempre ho dic. Quan tu vas a audicionar a un director artístic perquè et coneguin la veu, vigila amb quina àrea tries, perquè hi ha rols que potser tenen una àrea molt lleugera, però la resta del rol és molt dramàtic, o al revés. I aleshores tu has de poder mostrar un rol que tu puguis fer sencer amb solvència, i demostrar tot el que tu pots fer. I és el cas no només de la Traviata, sinó també pot passar amb Lucia de la Mermur, que de Donizetti, que té una gran àrea de la bogeria, que també molta coloratura, agilitat i aguts, però després també té moments de força. I també passa amb Romeu i Julieta, de la qual vam parlar en un capítol anterior. Julieta comença sent una noia jove que tampoc es vol enamorar.
Una
adolescent. En el seu aniversari, sembla que fa 15 anys, imagina't. I aleshores el que vol és viure tranquil·la, sense... I per això canta amb aquesta, diguéssim, espurna...
Lleugeresa,
que després,
no?
Aquesta lleugeresa que després perdrà en el moment en què passi el mateix, que s'enamori de Romeu i aquest amor sigui impossible i les coses...
I tot derivi
a la tragèdia.
A la tragèdia més important de la història de la literatura.
Podem sentir, si vols, un exemple també de la Maite Alberola cantant la primera ària, Je veux vivre. Thank you.
Sí, una dona lleugera, amb ganes de preocupacions, molt jove, això amb un cant molt lleuger, sí. Necessita aquesta coloritura. És que jo...
Coloratura.
Coloratura.
Exacte.
Això és un terme que he après als últims capítols del Cantant d'Òpera.
És que això de la coloratura la gent es confon i es pensa que parlem del color de la veu i res més lluny. En italià la coloratura és l'agilitat vocal, la capacitat de fer aquestes notes tan ràpides, aquestes escales ascendents, descendents. Això és la coloratura, que se'n diu. I això, si anem a òperes, doncs ja cap a, per exemple, les de Puccini, que la famosa heroïna pucciniana és un personatge molt, molt tendre, però també molt fort, molt sacrificat, molt emocional. Són dones de les quals t'enamores per la seva... No? Per la
autenticitat, força, no? Sí. La noblesa.
Totalment. I aleshores què passa? Que això sempre són grans tragèdies. Puccini no sé què fa, que sempre les mata, acaben morint
totes.
Sí,
està malalta també, no? Estem parlant d'algú malalt.
Sempre. Igual que la Traviata, Mimí, a la Bohème, també estan... També estan malaltes de la mateixa malaltia, que és la tuberculosi, la tisis, que tanta por feia perquè era molt contagiosa i era mortal. Hi havia un punt d'estigma social també amb aquest tema. I aleshores, i curiosament, també passa a París. No sé què passa a París al segle XIX amb això de tuberculosi. Total, que Mimí que té que dir adéu a Rodolfo quan es despedeix d'ell i canta aquesta ària «Donde lieta uscì», on la frase a poc es va construint cap a un clímax amb un tutti orquestral i amb un agut de la soprano que necessita, que no és un agut tan agut, diguéssim, potser és un si bemoll, però necessita d'una potència i d'un color de veu que pugui superar l'orquestra i doni aquesta plenitud. Per què? Perquè ell està dient, mira, marxaré de casa, enviaré algú que s'emporti les meves coses, però, sisplau, a sota del coixí trobaràs el regal que em vas fer el primer dia que ens vam enamorar. És una cofieta rosa, una còfia de color rosa, que m'agradaria que te la quedessis com a record d'amor. I quan ho diu això, amb aquest sentiment, és quan arriba aquest clímax que esclata, com podrem sentir ara en aquesta àrea.
Aquí teníem de nou a la Maite Alberola amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gil de Tejada.
I és que amb Puccini no puc deixar d'emocionar-me.
T'encanta, no, Puccini.
Jo crec que a tots ens arriba... Té el
és
do,
impossible, sí, que no t'arribi.
Sí, que t'arribi a la fibra directa. Té connexió amb aquestes, no, amb aquestes pujades emocionals que transmet la seva música. I a més li diu addio sense rancor. No, et dic adéu, però sense rancúnia. Encara s'estimen, en el fons.
Sí, en el fons. I això és... Ah, ja ho sabem.
I això ens trenca el cor. Bé, si tornem a Puccini i anem a una heroïna també d'aquelles que marquen, és Manon Lescaut, de la qual havíem parlat, el seu gran primer èxit. Sí. En aquest cas sentirem a la soprano Svetlana Krasteva, que té una veu encara més rodona, més potent, amb un centre molt ric d'harmònics, que realment sentirem la diferència en el cos de la veu. Ja no és tan lleugera. Aquesta ja és una soprano lírico, lírico spinto, inclús diria, perquè spinto vol dir, ve de l'italià spingere, que vol dir empenya. Aquest punt de lírica, però que té empenta per poder sortir en alguns moments de força, no?
Això és el mateix que amb els homes,
no? Igual que
no?
Amb els tenors, en concret, correcte. Anem a sentir l'àrea de Manuel Lescaut, In quelle trine morbide, on recordem que la personatge, Manon, està en una vida de luxe a París, amb un senyor gran que li dona aquesta vida de luxe com una gàbia d'or, però li manca, li falta l'amor i la passió que tenia en la seva vida humil i pobra, però plena de tendresa i de passió, al costat del cavaller de Grieux. I aleshores ho recorda en plan, ostres, jo que estava acostumada a aquesta carícia voluptuosa, aquí és on puja la música i la cosa es posa ja calenta, no? I això ho notem també en la veu de la soprano.
Que aquest record d'aquella vida més passional,
sí,
en contrast amb la vida més de luxe.
I luxe que però collir, freda,
al
no?
Cap i al final és la que va escollir, ella, inicialment.
Sí, perquè ella abandona de Grieux perquè volia el luxe. I ara que té el luxe, troba a faltar, no? la calidesa de la passió de alegria.
L'ésser humà que som així.
Amiga, si no hi ha tragèdia no tenim òpera,
no, no
o sigui
tenim.
Que necessitem un punt, no?
Aquests contrasts. Falta alguna?
Sí, home, hauríem d'anar ja a l'extrem ja més dramàtic, la soprano dramàtica. I aquí és on ens peta el cervell, perquè entremig hi ha altres subcategories, si ens posem una mica friquis a l'òpera, perquè ens trobem que hi havia sopranos que tenien veu dramàtica, però que tenien també agilitat, tenien coloratura. I aleshores trobem la dramàtica de coloratura, i això ja és com una antítesi, no? Sembla, però no, hi ha rols com, per exemple, un rol famós, per exemple, Nabucco, de Verdi. Abigail és una soprano dramàtica de coloratura. I això és una cosa tan rara que la primera soprano que va fer aquest rol d'Abigail, quan es va trobar amb aquesta dificultat, va acabant arruïnant la seva veu, es va quedar sense veu i va tenir que deixar de cantar.
Ostres!
Aquesta senyora es deia Giuseppina Strepponi i, tot i que Verdi la va fer cantar una cosa que li va deixar, es va deixar la veu, diguéssim, pel camí, això sí, va trobar l'amor i va ser la parella de Verdi fins que es van morir.
El contrast de l'òpera que dèiem.
Exacte.
Però déu-n'hi-do, és un contrast dolorós, eh?
Déu-n'hi-do, fins que ella va morir, perquè ell va ser més, va viure més anys. Bé, la qüestió és que, dit això, i altres subcategories com la soprano Falcón, perquè una senyora que es deia Falcón i tenia unes característiques molt curioses, etcètera, etcètera, perquè hi ha... Doncs la qüestió és que si anem a la dramàtica pura i dura, podem sentir-ho pràcticament molt fàcilment en aquest exemple que és la Turandot de Puccini, que si recordem en el capítol que vam dedicar a Turandot hi ha dos sopranos. Liu, que és l'esclava que és l'heroïna romàntica i que de la qual ens enamorem perquè té una manera de cantar també i de ser, que sacrifica i que és preciosa com canta, en contrast amb Turandot, que és la protagonista, que és una soprano dramàtica, que és la princesa que no es vol casar, la princesa de gel que sotmet els seus pretendents a tres enigmes i amb l'esperança de que no els vencin, i si no
i
els vencen... Els, exacte.
Matar-los.
Els mata, els s'arrisquen a ser decapitats, com passa. I aleshores què passa? Que aquesta soprano, ho sentim, aquest dramatisme, amb la potència de la veu, i en un cant angulós, amb, què vol dir? Que té uns salts abruptes cap a l'agut, que són d'una potència i d'un risc que només una soprano, com la Maribel Ortega, que ara sentirem, pot resoldre sense problemes.
Doncs amb aquest fragment musical finalitza ja el capítol d'avui i ja ens acomiadem fins al proper capítol, que serà la segona part de les veus femenines.
Correcte.
I us convidem a visitar el web apropera.cat. Allà us podreu subscriure a la newsletter i us avisaran dels nous capítols del podcast. Com dèiem, ens acomiadem amb aquest fragment de Turandot cantat per la soprano Maribel Ortega.
L'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.